Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 10, us parla Arnau Vilà. El govern i els comuns presentaran dilluns una llei per facilitar la creació d'habitatge protegit. La proposta permetrà convertir oficines, hotels i locals en pisos sense modificar el plantejament urbanístic, així com ampliar edificis o dividir immobles. Les mesures seran voluntàries, tindran una vigència de 4 anys i podrien generar entre 15.000 i 20.000 nous habitatges. El president de la Generalitat, Salvador Illa, inicia aquest divendres un viatge institucional al Vietnam i Singapur per reforçar les relacions comercials i institucionals amb els dos països. Durant la visita es reunirà amb representants polítics, empreses i aerolínies i participarà en un fòrum empresarial. El govern vol impulsar les exportacions, atraure inversions asiàtiques i afavorir la internacionalització de les empreses catalanes. I una persona ha resultat ferida crítica i una altra greu en un accident de trànsit a Matadepera fa tot just uns minuts. El SEM les ha traslladat a l'Hospital Parc Taulí i a la Mútua de Terrassa respectivament i ha activat 3 ambulàncies i un equip conjunt amb els bombers. I el Congrés ha tornat a rebutjar els objectius d'estabilitat del govern espanyol per elaborar els pressupostos del 2027 amb els vots en contra del PP, Vox i Junts. Tot i això, el Ministeri d'Hisenda continuarà la tramitació dels comptes amb el repartiment del dèficit pactat amb la Comissió Europea sense el marge addicional previst per a les comunitats autònomes. El govern lamenta que aquestes deixin de disposar de 5.800 milions d'euros, mentre que Junts i el PP justifiquen el seu vot per la manca de credibilitat i els incompliments de l'executiu. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han detingut a Villanueva de la Serena, a Badajoz, un fugitiu d'una presó de Tarragona amb més de 150 antecedents. L'home acumulava 12 ordres judicials per delictes com agressió sexual, robatoris, conducció temerària, amenaces i violència de gènere. La investigació es va iniciar després que no tornés al centre penitenciari on complia condemna des del 2018. I Adif informarà demà de quan es pot restablir la circulació de trens de l'R2 i l'R11, que es manté tallada arran de l'esvoranc a les obres del soterrament a Montcada i Reixac. Els tècnics continuen sense trobar afectacions als habitatges propers al barri de Vallbona de Barcelona, tot i que es continuarà monitoritzant mentre n'investiguen les. A més, avui s'obre una oficina d'informació per a les persones afectades. I pagesos de Ponent iniciaran avui les mobilitzacions d'estiu amb un tall a la C14 a Tàrrega entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit. Reclamen mesures urgents per reduir els danys de fauna cinegètica, especialment dels conills, i un canvi de la gestió de les zones CEPA que consideren que també incrementen el risc d'incendis. Les protestes es repetiran els diumenges i s'alternaran amb els talls a la C12 a Maials, al Segrià.
Notícies en xarxa.
Te l'heu reconegut i és una cançó, és un tema, no? Una sintonia que és que porta bon rotllo, porta frescor i porta estiu i porta plats bruts i poques ganes de rentar-los, tot i que l'estiu això més agradable rentar plats, per allò de que toques aigua fresca i tot va bé. Val a dir, deixem-nos comprar cap a casa, que si part de l'èxit que va tenir Plats Bruts és gràcies a un tarragoní il·lustre que tenim aquí, que és l'Oriol Grau, que va ser guionista de molts dels capítols, eh? Per tant, la salutació a l'Oriol, que ens l'estimem molt, i el reconeixement que es mereix. Escombrem una miqueta cap a casa. I ara sortim cap a Cardedeu. Enric Rubio, bon dia de nou.
Bon dia, com m'agrada aquesta sintonia.
Sí, sí, eh? L'estan fent, ara ho saps, a la tele, encara? O ostres, hem d'anar a plataformes, potser, no? A plataformes, sí.
Jo t'haig de dir que ara mateix ho miro tot per les plataformes, sí, a través de la televisió, però no sé si torna en directe o no, com que ara entres allà i vas escollint el que vols. La veritat que és que...
Sí, sí.
No t'ho sabria dir, però segur que en algun moment o altre ho posen.
A plataforma es pot aconseguir, plataformes obertes. Sí, sí, es pot veure perfectament. A Plats Bruts és una de les sèries que no podia faltar com a recomanació de sèries d'estiu, però us estem preguntant als oients, doncs això, quina és la vostra i què diuen?
Doncs mira, diuen molta cosa, així que avui la gent s'anima molt amb els àudios, així que comencem, com no, per la nostra ja estimada Pilar d'Espinavell, així que va, som-hi, que avui també camina.
També.
Bon dia, obert per vacances. Avui caminant per aquí, a prop de l'Abella. A veure, les meves sèries preferides són moltes, però ara a l'estiu m'agraden una bona sèrie anglesa, de suspensa.
Ah?
Sí, que no hi hagi massa sang per això, eh? Perquè la sang fa calor.
A mi m'agrada.
Vinga, que tingueu bon dia, bon cap de setmana.
Pilar, a mi també m'agraden les sèries aquestes de crims, però amables, amables.
Són refrescants, eh? Sí, 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 són refrescants, la veritat. I aquí en tinc una que, a veure, no ha sortit, havia de sortir, jo ho vaig enxampar, ja que pel tard, però ho vaig enxampar, així que ens ha enviat un àudio amb sintonia i després la seva explicació.
Vale.
Ja veurà, ja.
Però això no és, això no és per l'Azul? Oh, sí,
però... Ho sento, però avui és indiscutible. Jo ja sé que hi ha molts fans de plats bruts, de moltes coses, però avui és Verem Azul, és el nostre moment.
La Maria, la
Mare
Maria
de Déu.
Ha reivindicat. A tu et va enxampar, aquesta?
Sí, però no massa, perquè jo crec que és una sèrie que la van gaudir més els adolescents i jo era petitona, però sí, sí, em va enxampar, em va enxampar. Sí, sí, però és una sèrie mítica, és tota una generació.
És molt mítica.
Sí,
sí. Sánchez ha muerto, eh?
Sí,
espoiler,
sí, sí.
No
l'hagin
vist, però bé, crec que ho sap tota la península ja. Doncs sí, sí. I mira, si vols, et portem ara una altra de l'Aina, que aquesta és per gent més jove, però hi haurà molta gent que ho sentirà ara i es sentirà interpel·lada i dirà, va, també existim.
No és gaire català per part meva, però per mi la sèrie de l'estiu és H2O, les sirenes que sortien sempre a neu, que, o sigui, quan era petita sempre mirava aquesta sèrie a l'hora que la feien. Estava allà clavada al sofà mirant-la i tinc molt bons records. Per mi és la sèrie de l'estiu.
Aina, d'acord totalment. No, no, d'acord totalment. Jo l'estic veient per culpa o gràcies a la meva filla de 15 anys. I per ella, i té aquestes vibres, diu, és que em recorda la meva infantesa. I dic, però, pare de Déu, si tens 15 anys, no pots tirar més enrere.
Exacte.
I l'estic veient i és molt refrescant, la veritat que sí. Una sèrie de nenes, de noies, adolescents, bueno, que es transformen en sirena, què vols que et digui? Doncs pues hi ha coses pitjors.
Sí, 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 exacte. Però això que dius, perquè si és que la teva filla té 15 anys, realment, segurament no seria a ser època, però com que les van revisar, o sigui, les tornen a reemetre, és curiós perquè hi ha sèries que són la sèrie de la vida de diverses, això és fantàstic.
Sí, és genial.
Sí, sí, sí.
És genial.
I tant.
Molt bé. Ai, me n'has posat per aquí algunes de més. Tenim més...
Sí, en tenim una altra, és bueno, uns 40 minuts d'àudio, però jo crec que amb això podem allargar.
40 minuts? No, no?
No, no, 40... No. Aquest programa, fins demà. 40 segons, som-hi, amb la Carme, també una fidel oient.
Sí.
Bon dia, oberts per vacances. Semblarà molt clàssic.
Ai.
Però són les que a mi m'agraden. Les que estan fent ara... A TV3 és Crida la llevadora, fa moltíssims anys que la segueixo, m'encanta, el problema és que ara està tota ja capadíssima i has d'estar amb plataformes de pagament i en les que jo tinc no hi són. I Escola d'Infermeria, que és una sèrie danesa, juntament amb Hotel Voramar, m'encanten. Ah. Sóc addicta a les sèries de la BBC i a les sèries de la televisió danesa. Buah, m'encanten.
Mira, com la Pilar Espinavell, eh? Més o menys també les daneses.
Molt bé. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, si ens
supo sèries. Els oients avui
s'han...
Sí, 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 s'ha mobilitzat.
Molt bé, molt bé. TV3 s'està especialitzant en fer sèries a l'estiu d'aquestes britàniques, no? D'aquestes clàssiques. Recordo el doctor Martin, que ho va patar tant.
Ostres.
Fa un parell d'estius, em sembla.
Sí, i tant, va funcionar molt i molt bé. Sí, sí. Són d'aquestes que veuries algun episodi potser diumenge tarda, després t'ho posen a l'estiu, i és fàcil, és senzill, és entretingut, està bé, i tu devores. Sí, sí.
Et transporta també cap a altres paisatges i altres... Et fa viatjar, diguéssim, no?
És com mirar el Tour de França, els paisatges, o mirar sèries.
Sí, tal qual. Sí, 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 sí. Ai, sèries d'estiu.
No està malament, Jo me les apunto.
Te les apuntes. Després acabem de parlar, que tindrem més inputs dels oients, més opinions, veritat?
Oi, tant que sí.
Vinga, anem-te a sortir algunes, també. Molt bé.
Ànims.
Fins ara, Enric, moltes gràcies. Confirmen per aquí els companys de producció, que estan molt atents, que diu que Plats Bruts no, que no s'està emetent actualment en televisió pròpiament, però que sí a la plataforma 3CAT. En plataforma sí, en televisió no. Plats Bruts, una sèrie sempre molt recomanable d'entre les moltes, que hi ha per per veure durant l'estiu, fresqueta i animada. Volem més recomanacions de sèries i és el que us estem demanant, que participeu. Abans de tancar programa farem una darrera lectura de, o àudio dels vostres missatges, però ara anem a buscar una mica més d'informació i més idees sobre sèries que us volem recomanar a través d'aquest reportatge que es porten des de Ràdio Tordera. L'acompanya Clàudia Icart.
Benvinguts i benvingudes a les recomanacions de sèries per veure l'estiu d'aquesta setmana. Avui, totes les recomanacions són del gènere de comèdia i del sitcom, perquè són les que millor acompanyen a l'estiu. Per qui no sàpiga què són les sèries sitcom, en faré un petit resum. Són característiques per tenir els mateixos personatges principals i els mateixos escenaris. Els protagonistes sempre són un grup fix i les històries passen gairebé sempre en els mateixos llocs. Són capítols autoconclusius i curts, solen durar entre 20 i 30 minuts. Encara que hi hagi trames que avancen al llarg de la sèrie, el problema principal de cada capítol es resol abans que s'acabi. L'humor neix de la situació. A diferència d'altres comèdies, els acudits no surten del no-res, sinó de posar uns personatges amb personalitats molt marcades i oposades en situacions quotidianes o absurdes que xoquen entre si. Fa calor i no volem preocupacions, i les sèries que us recomanaré són perfectes per passar l'estona i sobretot per riure. La primera recomanació és la més clàssica de l'humor català, Plats Bruts. Per qui no sàpiga de què tracta, són dos personatges principals, en David i en López, que comparteixen pis a Barcelona. Sembla aparentment normal, però aquests dos personatges han de saber conviure un amb l'altre, perquè són molt diferents. En López és un locutor de ràdio fracassat, hipocondríac, carrepa, pessimista i amb molt mala sort a la vida i en l'amor. En canvi, en David és un nen de papà, estudiant d'art dramàtic, consentit, egocèntric, fantasma i que escriu irresistible. La sèrie no es limita a ells dos, sinó que s'expandeix amb els veïns i amics que tenen. La Emma és la veïna hippie i és la xicota intermitent d'en David i l'objectiu amorós secret d'en López. La Conxita Carbonell és l'assistenta de la família d'en David, encarregada de netejar i de fer les feines del pis de lloguer. En Pol Raquena és el cambrer del cafè Maurici i company d'estudis d'en David. La Mercedes és la cap de l'emissora de ràdio on treballa en López. I en Ramon Zamora és el company d'estudis d'en David, un noi molt tímid i amb greus problemes per relacionar-se. La primera emissió es va fer el 1999, però gràcies a com aquesta sèrie reflectia la societat catalana del moment, des de l'humor s'ha seguit emetent. Podríem dir que és la sitcom catalana que equival a Friends als Estats Units. Què és una altra de les recomanacions que porto avui? Com molt bé diu el nom de la sèrie, Friends és un grup de 6 amics i amigues. En Ross, la Rachel, la Mònica, en Joey, en Chandler i la Phoebe, que viuen a Nova York. Es pot veure que són molt units i la sèrie relata tot tipus de problemes pel que passen tots aquests personatges, ja siguin personals, amorosos, professionals, familiars, tot el que et puguis imaginar. Però encara que tinguin problemes, ho relaten d'una forma molt còmica, que és inevitable no riure. El millor d'aquesta sèrie és que són episodis curts, que si tens pressa en veus un i ja, però que si tens temps pots fer una marató de Friends. La primera emissió es va fer el 1994 i encara que sigui una mica antiga, no passarà de moda i tots els teus acudits segueixen fent riure. Seguint aquesta línia, una altra sitcom molt recomanada és The Office. Torna a donar pistes per on anirà la sèrie. ja que tracta de les persones que estan a una oficina. Aquesta té diferents departaments, però el principal objectiu de l'oficina és vendre paper. Sí, sí, paper per escriure. Els empleats intenten fer la seva feina, però normalment hi ha alguna cosa o persona que els impedeix. Com el seu jefe, en Michael Scott, que amb el seu sentit de l'humor normalment dolent, es fa fer reunions, activitats i moltes altres coses. El millor són les reaccions dels empleats, que sovint estan en contra del que els fa fer el seu jefe. La peculiaritat d'aquest sitcom és que és un fals documental, en què els personatges miren a la càmera, fan entrevistes individuals i actuen com si un equip de gravació real els estigués enregistrant el seu dia a dia a l'oficina. En Jim Halpert està al departament de vendes i és molt intel·ligent. Té un encant natural i combat l'avorriment de l'oficina fent bromes pesades en en Dwight. I li agrada la recepcionista. La Pam Beasley és la recepcionista de l'oficina, que al principi de la sèrie està compromesa amb un treballador del magatzem de l'oficina, però a mesura que va passant la sèrie se n'adona de que no vol estar amb ell i comença a sortir amb una altra persona. És molt artística i amable, i a mesura que va descobrint el que realment vol a la vida, va guanyant seguretat en si mateixa. En Dwight Schrute, aquest també està en el departament de vendes i és el millor del seu sector, ja que és molt obsessiu i li agraden molt les regles. A més de treballar a l'oficina, té conreus de remolatxa i la seva peculiaritat és que viu per la seva lleialtat absoluta en en Michael. En Ryan Howard és el becari ambiciós i pretensiós que passa de ser el nou de l'oficina a un executiu de l'empresa, però que no sembla el que aparenta, ja que acaba sent un hipòcrita total. L'Andy Bernal, un venedor insegur d'alta classe, obsessionat amb la seva etapa universitària i amb una necessitat incontrolable de cantar a capella. L'Angela Martin és la comptable ultracatòlica freda i jutjadora, que estima els seus gats per sobre de qualsevol ésser humà. En Kevin Malone és el comptable que només pensa en menjar i fa la feina amb el mínim esforç possible. L'Òscar Martínez és el comptable intel·lectual i racional de l'oficina. L'Stanley Hudson, el venedor que sempre està de mal humor i que viu exclusivament per la seva jubilació i el dia dels dònuts de Frank. La Phyllis Benz és la venedora realment innocent que no dubta a treure les ungles quan se la provoca. En Clint Barton, el misteriós encarregat de qualitat del que ningú sap exactament quin és el seu passat. La Meredith Palmer és la representant de relacions amb proveïdors. És amant de la festa i de beure i no té cap mena de filtre ni vergonya. La Kelly Kapoor és la responsable de servei al client. És addicte a la xafarderia, la cultura pop i té una relació sentimental completament tòxica amb en Ryan. I per últim, en Toby Flanderson. És trist i resignat. És responsable de recursos humans. És l'objectiu constant d'odi irracional d'en Michael. I en Michael, que és el jefe de tota l'oficina. Té el cap ben intencionat, però és un desastre. Busca desesperadament l'afecte i l'aprovació dels seus empleats. I per últim, Brooklyn Nine-Nine. Sitcom que passa a una comissaria de policies. La sèrie comença que a la comissaria els hi canvien de capità i arriba en Raymond Holt, un home molt seriós i recte que arriba per posar ordre. Això fa que xoqui amb en Jake Peralta, el detectiu estrella de la unitat, que és un geni resolvent casos, però és completament immadur i no fa cas a les normes. A partir d'aquí, la sèrie narra com tot l'equip s'adapta a la disciplina del nou cap de policia mentre resolen crims a Brooklyn i es converteixen en una gran família. Els altres empleats de la comissaria 99 inclouen la detectiu Amy Santiago, la companya competitiva, sobretot amb en Jake, la detectiu Rosa Díaz, una companya de feina dura i reservada, el detectiu Charles Boyle, el millor amic d'en Jake, El sergent detectiu Terry Jeffords, que recentment va ser apartat del treball a camp després del naixement de les seves bessones, i la Gina Linetti, la sarcàstica administradora de la comissaria. Doncs fins aquí les recomanacions de sèries per veure a l'estiu d'aquesta setmana. Espero que us hagin agradat i que si les mireu no pareu de riure i que passeu una bona estona. Adeu!
Clàudia i Car, adeu des de Ràdio Tordera. Acompanya, a veure, que recapitulo, la Clàudia ens ha presentat, ens ha recomanat Plats Bruts, Friends, The Office i Brooklyn Nine-Nine. Com veieu, a mi m'ha quedat molt clar, els personatges, el desenvolupament dels personatges, la seva personalitat, són clau a l'hora de que les sèries funcionin i ens facin riure. És el reportatge del tema del dia i és la pregunta que us fem. Quina sèrie ens recomaneu per aquest estiu? Vinga, va, que seguim endavant amb més recomanacions. Ara anem d'excursió.
Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
Moment ara de calçar-nos bé per anar de ruta a la muntanya. Avui marxem cap a Montblanc per conèixer una ruta molt estimada pels montblanquins i montblanquines. El Josep Ardila, de Ràdio Montblanc, ha pujat fins a l'ermita de Sant Joan per descobrir-nos les meravelles d'aquest espai natural i patrimonial. L'ermita de Sant Joan, que és un indret a 700 metres d'altitud, des d'on hi ha les millors vistes de Montblanc i de la Conca de Barberà. Avui al nostre podcast de muntanya descobrim aquest racó de Montblanc, ple de natura, d'història i de tradicions.
Ei, Oriol, Raquel, com esteu? Avui pujo a Sant Joan per fer un reportatge i m'agradaria saber, vosaltres que hi pugeu cada matí, que comenceu el dia des d'allà dalt, per què és tan especial, per què és tan bonic l'entorn de l'ermita de Sant Joan. Va, espero el vostre àudio. Adéu!
Bon dia, són les 6:47 del matí del dia 22 de juliol del 2026 i estem un dia més, doncs, a l'ermita de Sant Joan, un lloc increïble pels montblanquins i montblanquines que gràcies, doncs, a una gent altruista, els ermitans de Sant Joan van decidir recuperar i que avui és un lloc, doncs, no sé si de peregrinatge, un lloc de pau, un lloc on molta gent hi troba, doncs, aquest sentiment, no? Aquesta tranquil·litat. És un lloc increïble i que no hi ha millor manera de començar el dia que veure sortir el sol des d'aquí dalt.
La veritat és que és xulo, no? Perquè, no sé, puges allà dalt i és el que et deia, no? Pues, tu estàs allí, no sé, sol o amb qui sigui, no? I no pots arribar a no pensar en res, però a baix tot continua passant, independentment de com estiguis tu a dalt o no. I a més a més, clar, com que hi puges cada dia i al llarg de tot l'any, pues, veus, pues, a l'hivern pots pujar que és de nit i continues baixant que és de nit, després, pues, puges de nit i es fa dia a dalt. Apa, que vagi bé.
Hi ha indrets que formen part del paisatge i n'hi ha d'altres que formen part de l'ànima d'un poble. L'ermita de Sant Joan, situada a 700 metres d'altitud, és una d'aquestes. Enfilada damunt la muntanya que vigila Montblanc des de fa segles, aquest indret no és només un mirador privilegiat sobre la vila i la Conca de Barberà, sinó també un espai carregat d'història, de tradicions i de records compartits. Avui pugem fins a Sant Joan per descobrir per què aquest racó continua sent un dels llocs més estimats pels montblanquins i montblanquines i també per gent d'arreu del món, que hi puja cada any. Estem ja als peus de l'ermita de Sant Joan, hem fet el camí i hem arribat fins aquí dalt, i estem molt ben acompanyats, amb la Núria Griso, ella és tècnica de l'Oficina de Turisme de Montblanc. Núria, què tal?
Hola, bon dia.
I també ens acompanya el Josep Sanouja, dels ermitans de Sant Joan, que ara us explicarem qui són i quina feina fan. Josep, bon dia.
Hola, bon dia.
Acabem d'arribar, Núria, quin és el recorregut que hem fet, quants quilòmetres, quin desnivell hi ha fins a pujar aquí dalt a Sant Joan?
Mira, a l'Oficina de Turisme tenim diverses rutes marcades, Wikiloc és l'aplicació que fem servir per marcar aquestes rutes, i aquesta comencem des del complex esportiu de Montblanc i són uns 6 quilòmetres anar i tornar, per tant són 3 de pujada, 3 de baixada. La tenim marcada i l'hem fet aquest matí també des del camí del Targa, i després baixem pel bosc de Gorrines perquè d'aquesta manera també és circular i fem doncs, que tingui més atractiu i que la gent conegui una mica més tota aquesta zona. L'alt desnivell són uns 350 metres, és de fàcil, no té gaire dificultat, sí que hi ha desnivell, això sí, perquè arrenca ja tot és pujada, però vaja, que poden fer famílies, excursionistes, vull dir que la fa una mica gent de tota manera.
És potser un dels llocs més especials pels montblanquins i montblanquines de l'ermita de Sant Joan. Pels turistes també els agrada pujar aquí dalt i veure... Clar, nosaltres estem ara aquí dalt, encara no estem dalt de l'ermita, però des d'aquí ja veiem, vaja, unes vistes de Montblanc i de la comarca espectaculars.
Sí, hi ha gent que ens demana sobretot també llocs no, que puguis tenir doncs, vistes panoràmiques, i de fet, juntament aquesta amb el Tossal Gros, són les que millors vistes ofereixen també no, de Montblanc i part de la comarca. Per tant, sí, és sens dubte una de les més consultades, de les que més recomanem a l'oficina de turisme.
Escolta'm, estem arribant i aquí hi ha una campana que diu la tradició que aquesta campana s'ha de tocar, Josep.
Ben bé no és una campana, com ho pots veure és un tope de tren, no?, que es deia abans. La tradició urbana és que el primer, si per exemple arribem un grup de 3 persones, el primer tocarà un cop, el segon tocarà 2 cops i el tercer en farà 3. I això és el que farem ara tot seguit, no?, perquè hem pujat 3.
I així anunciarem que hem arribat a Sant Joan, no?
Exactament, així ens podem dir que som ja a l'ermita.
Doncs vinga, ho fem, toquem la campana, el batall o com ho diguem, sí?
Endavant, vinga. Tirem.
I com que jo sóc el tercer, a veure, ho tocarem així. I així anunciem que ja estem dalt a Sant Joan. Pugem cap a l'ermita o què?
Endavant.
Ja som dintre de l'ermita, només entrar... Trobem a la nostra dreta la capella de Sant Joan. I jo crec que aquí, Josep, és un bon lloc per explicar qui sou i quina és la feina que feu als ermitans de Sant Joan, que, perquè quedi clar, no és que no viviu aquí, no sou ermitans que viviu a l'ermita, però feu una feina importantíssima.
Bé, important o no important, no ho sé. Fem una feina que ens agrada i és una conseqüència de tal com estava l'ermita. L'ermita de Sant Joan sempre ha sigut un referent per Montblanc, i abans de l'any 93, del 1993, estava realment en un estat deplorable i pràcticament era ruïna, no? Només quedava, perdó, la paret del davant. Tot el que era l'estat de dins estava tot caigut. Llavors hi havia una agrupació, bé, hi havia 3 persones aquí a Montblanc que van crear el grup dels estrams, que repassaven les ermites de la comarca i van fer com un... van crear com un grup i parlaven de Sant Joan com a punt referent. I ells van ser els que van decidir o van dir, ostres, és una pena tindre l'ermita d'aquesta manera, hauríem d'intentar de fer alguna cosa per tirar-lo endavant. I ells van començar a engrescar gent montblanquina, que tothom ens estimàvem i ens estimem l'ermita, i a partir d'aquí van els dissabtes, al principi pujant el material a coll perquè no hi havia camins, i després quan se van començar a fer les pistes a través de les pistes amb 4x4, i al cap de 33 anys l'ermita està consolidada. Tenim l'ermita més o menys com estava abans i és un lloc que és de pas i referent a la nostra comarca.
Això diem que és una ermita, no un refugi, però la gent s'hi pot quedar a dormir, no? També s'hi queden gent a dormir aquí a l'ermita.
Sí, hi ha molts grups de cau, principalment, i gent particular que també ens ho demanen, de vindre a passar les nits o un cap de setmana, no? No és un refugi, sinó que és una ermita. Tenim aigua, que la pugem cada setmana de Montblanc, i les tenim en uns dipòsits, vol dir que a la cuina sempre hi ha una aixeta que raja aigua, i és aigua potable, pujada de Montblanc, i els mesos d'hivern que ha plogut i tenim suficient aigua, hi ha una font a baix, com he comentat abans, que raja aigua.
I aquí també hi ha dos moments molt especials, aquí dalt a Sant Joan, Josep. Un és per Nadal i l'altre, evidentment, per Sant Joan, no?
Sí, efectivament. La tradició, la nostra tradició, mana que hi ha dues dates a l'any que són claus. Són els dos solsticis, un és el solstici d'estiu i l'altre el d'hivern. El solstici d'estiu, el dia 24, pràcticament el dia 24, que és Sant Joan, aquí dalt doncs se celebra a primera hora del matí una missa i llavors els ermitans fan conviden a tot el poble de Montblanc i el qui vulgui de fora a un esmorzar popular, no? També els darrers anys també arriba aquí la cursa que fan de Montblanc, que pugen els corredors, i acte seguit es procedeix al canvi de la senyera. La senyera que tenim al mirador és una senyera que està del dia 24 de juny fins al dissabte abans de Nadal, que és l'altra festa que fem els ermitans. També recordar que el dia 24, la nit del 23 al 24, l'ermita s'il·lumina commemorant la foguera que antigament s'encenia al mirador, que era l'inici, quan s'encenia aquesta foguera, era l'inici o la senyal perquè totes les fogueres de la comarca fossin enceses a la nit de Sant Joan.
I ara ja som dalt al mirador i el que veiem és aquí una roca on amb unes rajoles es veu, vaja, els pobles, els noms dels indrets que des d'aquí dalt es veuen. I clar, tenim aquesta imatge molt característica, no, Núria, de la senyera, d'aquesta roca tan característica i, vaja, Montblanc als peus.
Clar, aquesta roca de Sauló, que és aquesta roca vermellosa, que és molt característica, també coneguda com la roca de la foguerada, que és el que explicava el Josep abans, no? Com es feien doncs, aquí les fogueres. I clar, i als peus tens part de la comarca, veus des de municipis, doncs això, com l'Espluga, Blancafort, Barberà, Montblanc, etc, no? I tot l'entorn natural, que és fantàstic.
I una de les coses que fa la gent, Josep, és quan puja a Sant Joan, deixa constància que ha pujat a Sant Joan, no?
Efectivament. Aquí al costat de la senyera trobareu que hi ha un recipient on hi ha dins un llibre. Aquest llibre és el llibre de l'excursionista, on poden escriure, dibuixar les seves experiències i el que realment han sentit quan hem pujat aquí dalt a Sant Joan.
Us sembla que acabem deixant constància que hem pujat a fer aquest reportatge de la Sant Joan? Ho podem deixar escrit per la gent que, vaja, que agafi un llibre? Obrim aquesta caixa i ara obrirem la llibreta i ho escriurem. I perquè en quedi constància, hem escrit que aquí als peus d'aquest mirador, que aquest matí hem pujat a Sant Joan amb Ràdio Montblanc, els ermitans i l'oficina de turisme, per explicar a qui no ho coneix aquest indret meravellós i estimat pels montblanquins. Aquest reportatge s'emetrà al programa Obert per Vacances de la xarxa. Montblanc, ermita de Sant Joan, 22 de juliol de 2026.
Que xulo deixar constància escrita també de que hem fet aquest reportatge, ho ha sentit tot Catalunya, i allí estem amb el Pepe Ardila de Ràdio Montblanc, justament a l'ermita de Sant Joan. Gràcies, Pepe Ardila. Nosaltres seguim endavant i ho fem amb una connexió en directe, i és que no s'ha perdut, no, l'hem trobat, l'Eduard Virgili, però cada dia és un risc, és un repte trobar-lo, perquè no sabem mai on és i què fa. Apropet del mar, com passa quan estàs a Altafulla Ràdio. Eduard Virgili, bon dia.
Bon dia. Mira, sóc en un castell mil·lenari.
En un castell?
Durant segles... En un castell.
Oh,
sí, sí.
Ara t'he imaginat
durant
medieval.
Durant segles...
Sí, sí.
Jo no. Jo vaig amb la indumentària habitual, a la que ja em coneix el personal. Mira, en un castell que durant segles va ser una fortalesa defensiva, després una residència senyorial i escenari també de grans històries, i que ara comença una nova etapa per acostar tot aquest patrimoni a la ciutadania. Sóc el castell de Tamarit. Tu hi has estat mai?
Sí, he estat per fora. Dintre t'he de dir que no, tot i que s'han fet mil recreacions històriques, que no he pogut anar-hi mai, per dintre no hi he estat, la veritat, però només per fora ja és preciós, ja t'imagines tot un escenari de pel·lícula.
I tant, és un dels conjunts medievals més emblemàtics del litoral tarragoní, un lloc privilegiat, domina la desembocadura del riu Gaià i el Mediterrani des de fa més de 1000 anys, un espai que ha estat testimoni de guerres, atacs pirates, nobles, comerciants, artistes, personatges il·lustres, i des de fa uns mesos, ho dèiem ara a la presentació, ha començat una nova etapa obrint les portes al públic per oferir visites guiades, activitats culturals i altres experiències. Tot això amb una clara voluntat de recuperar el vincle amb el territori. I qui ens acompanya és el portaveu del Castell de Tamarit. Joan Anton, molt bon dia i gràcies per rebre'ns.
Molt bon dia, un plaer.
Molta gent coneix el castell de Tamarit, com ara deia la Núria, perquè l'ha vist a la platja, però fins fa poc ningú no hi podia entrar, o gairebé ningú hi podia entrar. Què ha canviat aquests darrers mesos?
Bé, ha canviat la propietat. Abans hi podies entrar si t'hi casaves i ara doncs hem decidit obrir-lo perquè la nova propietat, la família Trilles, persones vinculades a Tamarit, doncs amb aquest sentiment de Tamarit, perquè Tamarit, la primera cosa que hem d'explicar és que havia sigut un municipi i la família Trilles havien nascut els seus antepassats al municipi, doncs tenen aquesta voluntat que s'hi pugui visitar, no? Perquè antigament era un poble.
Per cert, ara que has parlat de casaments, aquí s'hi va casar Andrés Iniesta.
Sí senyor, possiblement el més il·lustre o el més conegut, vaja. Sí, sí.
I ara continueu fent casaments.
I ara continuen fent-se casaments, molts d'internacionals, també de nacionals, gent de tot el món.
Tan mediàtics com aquest de l'Iniesta?
No tant, bueno, alguns venen que nosaltres no els coneixem, però els coneixen al seu país, no? Alguns cantants alemanys o indis o americans, persones que venen que sí que són coneguts i es fan casaments varis dies entre setmana també, eh?
Escolta, recupero el fil de l'entrevista. Ha sigut un petit parèntesi lúdic, això de l'Iniesta. Parlaves de la família Trilles. Quin projecte hi ha al darrere amb aquesta nova propietat?
Bueno, per un cantó consolidar l'edifici, que déu-n'hi-do, com tu comentes, és un vestigi. Són 2 hectàrees, amb la part més noble, més coneguda, on està la torre, però després també als voltants, perquè aquí van haver arribar a haver 80 cases i vivien i van arribar a viure 300 persones, per tant, és un espai força gran. Doncs un projecte a llarg termini, vull dir, ens contemplen 1000 anys d'història i tampoc volem fer les coses corrents. Recuperar també la memòria del seu gran morador, últim gran morador, que és la família Diring, una família de noble industrial americà que des de l'any 1915 fins l'any 1988 doncs ocupa el castell i que bueno, doncs recrea moltes, moltes històries.
Qui era aquest personatge? Qui era Charles Diring? I què va representar per Tamarit?
Doncs aquest Charles Diring era una mica el Jeff Bezos o l'Elon Musk d'aquell moment, no? Vull dir, aquest senyor és, juntament amb John Deere, el líder de l'agricultura, de la mecanització de l'agricultura als Estats Units, quelcom que ens arribarà més tard. Són els inventors de les cosechadores, els inventors de les diferents maquinàries que permeten transformar l'ús de l'agricultura en base als animals a treballar les màquines. Doncs seria, diguéssim, el seu homòleg, que ara és totes les persones vinculades a la tecnologia, no? A la tecnologia electrònica o digital. Doncs un senyor que té molts diners, que té una segona residència, és de Chicago, que té una segona residència a Miami, i que hi ha un moment que decideix fer-se una tercera residència a Sitges i recrea el palau, fa el palau de Maricel, recreant molt d'art hispànic, no? Es crea un petit, qui ho conegui ja ho sabrà, però és un petit poble espanyol a Sitges, a tocar de mar. Aquest senyor era de Chicago, Chicago no té mar, té un gran llac però no té mar, però era un gran apassionat de la mar. Per tant, totes les seves residències estan al costat de la mar, Miami, Sitges, i després coneixerà, juntament de la mar, de la mà d'una persona il·lustre catalana, en Ramon Casas, el pintor, coneixerà Tamarit, que està abandonat des de fa dècades, i el comprarà i es dedicarà a restaurar-lo. O sigui, això de ser una fortalesa, com has comentat abans, medieval, ha d'esdevenir un poble, un municipi independent, teníem Altafulla, Tamarit i Tarragona, doncs acabarà sent una mansió, una mica a l'estil d'aquestes sèries que veiem ara.
I és tal com es conserva a dia d'avui o no? O hi ha hagut canvis?
No, sí, és tal com es conserva. El que nosaltres tenim és el que abans de la família Trilles, entre els Diring i la família Trilles, l'any 88 ho compra una família de Barcelona, però la seva visió ha sigut de mantenir exactament l'estat del castell, que principalment actualment és com estava la mansió d'aquesta família, no? I és això el que visitem, no? Visitem els vestigis que hi ha històrics, però principalment el que queda és la residència Diring amb 10 habitacions i després part de les seves obres d'art que estaven a Maricel o que es van comprar especialment per Tamarit.
És impressionant. On som nosaltres ara? Això és el pati?
Sí, ara estem al jardí romàntic que crea en Ramon Casas, i en Miquel Utrillo, que era una altra persona, i en Santiago Rossinyol. Són tres persones que són els que li faran la casa amb aquest senyor, perquè aquest senyor només venia 5 setmanes l'any, i a més venia amb vapor. Estem parlant de l'any 1915, per tant, tardava quasi tant en traslladar-se que en gaudia el temps aquí, no? Tardaven com a 10 dies en arribar. I estem als jardins que li generen, no? Uns jardins que després s'han desenvolupat per poder fer els casaments.
Tot castell té la seva llegenda. El castell de Tamarit també?
Bé, bueno, va vinculat molt a Altafulla, com saps, no? Vull dir, el castell de Tamarit està molt vinculat a la llegenda de les bruixes. El camí de les bruixes comença amb aquesta platja preciosa que tenim aquí, que National Geographic ens diu que és una de les més boniques de la Mediterrània, la Cala Jovera, que és una cala de pirates, i que també està vinculada al camí de les bruixes, que arranca aquí i acaba al castell d'Altafulla, no? Aquestes llegendes que encara quan venen algunes persones grans m'ho diuen amb certa por, de que des de petits se'ls deien, no propis al camí de les bruixes per la nit, perquè escoltaràs veuetes i veuràs llumetes, no? El que podien a lo millor veure eren els seus veïns o
els contrabandistes, també.
Que eren els contrabandistes, vull dir que en una època difícil, i estem parlant que això és ben recent, doncs en una època també, l'època franquista, doncs hi havia molt d'extraperlo. Llavors, a vegades el teu veí estava fent contraband de tabac, i tu no ho sabies, no?
Aquí també hi ha una església romànica, Santa Maria de Tamarit, considerada també una de les més antigues del territori. Quin paper tenia dins d'aquest conjunt monumental?
Correcte, doncs sí, estem parlant de l'any 1000 aproximadament, que es funda Tamarit, el primer vestigi, diguéssim, que va vinculat a la defensa, en un moment de reconquesta, no? Hi ha un moment històric, per fer-ho les coses senzilles, que Altafulla és cristiana i Tarragona és musulmana, no? Llavors hi ha una frontera, que és la del riu Gaià, i es creen aquests castells del riu Gaià, que n'hi ha fins a 40, començant des d'aquí, que aquest és el que es toca al mar, i després tenim Santa Coloma de Caral a l'interior, i... I m'he perdut.
Et preguntava per l'església.
I l'església, perdó. Llavors, això comença l'any 1000, i l'església, més o menys cap a l'any 1100, es crea aquesta església, que és una església, la primera església romànica. I és una església una mica que formarà, tindrà una funció una mica catedral, salvant les dimensionant el que vull dir de la paraula catedral, del Baix Gaià, vull dir, curiosament, i això es veu amb el seu altar, perquè no només té la imatge de Santa Maria, que és la patrona del municipi, vull dir, les festes de Tamarit, fins a mitjans del segle XIX es celebren el 15 d'agost, sinó que a més té diferents sants dels pobles del voltant, té els sants de la Riera, dels sants de la Nou, els sants de Vespella. Per tant, si algú volia fer una festa grossa, tot i que i potser hi havia esglésies al seu poble, tot i que hi va haver un moment que no n'hi havia, però si algú volia fer una festa grossa, es desplaçava fins aquí per casar a la seva filla o fill.
Curiós, Joan, escolta, si algú ens ha estat escoltant des d'arreu de Catalunya, fa turisme per aquí al Camp de Tarragona i desitja venir a conèixer el castell de Tamarit, on l'adreces, on pot reservar entrada?
Ben fàcil, castelldetamarit.com.
Queda dit. Núria, ja ho veus, tu que deies en començar, que no hi havies entrat mai, que sempre et quedaves a la porta, tret d'algun casament que potser havies pogut accedir, castelldetamarit.com, la manera en què podràs descobrir tot això que ens ha avançat avui en Joan Anton.
M'ho apunto i d'aquest estiu no passa. Eduard Virgili, Altafulla Ràdio, moltes gràcies.
Que vagi bé, a reveure.
I ara vinga, va, que us oferim una altra proposta. Això és un no parar, I en aquest cas us recomanem sempre que durant l'estiu deixeu fora les pantalles, que us reuniu família, amics, al voltant d'una taula, si pot ser, i ho feu per jugar a un joc de taula. Des de Girona FM ens en donen unes quantes opcions.
I és moment de fer repàs d'uns quants jocs per aquest estiu, i ho fem amb probablement una de les persones que més en saben de jocs de taula, i és el Pau Regincós de Ludus Mundi. Bon dia i bona hora.
Bon dia, aquí estem.
I em sembla que ens portes un bon munt de recomanacions, almenys com a mínim 5.
Sí.
Parlem dels 5 jocs a tenir en compte per aquest estiu.
Sí, t'he portat 5 propostes molt divertides per poder aprofitar per totes les edats, tots els gustos, i per aquestes vacances d'estiu poder-les disfrutar amb família, amb amics i a tot arreu.
Comencem per viatges.
Sí, si trobes que viatges, anigues amb cotxe o així, t'he portat aquesta gamma de jocs que ha tret ara recentment Ludilo. Són 3 paquetets petits, vale? Podeu començar Lógicamente, Golpe de Genio o Criminalmente. Són jocs de cartes ideals per portar a sobre i, per exemple, si fas un viatge amb cotxe, els passatgers de darrere o fins i tot el conductor pot anar escoltant també. Són targetetes amb reptes de pensament de lògica, no? Alguns et fa retos de fer la seqüència, de veure què li falta, no? I et va llegint. Les targetes tenen una cara. Les l'explicació era el repte que tens i a darrere hi ha les solucions. En el de Golpe de Genio doncs, tens 50 reptes de pensament lateral, de com llegir una targeta, no?, i pensar lateralment com creus resoldre aquell enigma, aquella cosa, no? I els casos de Criminalmente sí que necessites més espai potser per anar posant les targetes al cotxe de darrere, o el tren, o el bus, tenen les taules aquelles, pots anar desplegant les targetes, però tots són jocs que pots llegir en veu alta i tots els que estan escoltant poden dir la seva o intentar trobar aquella lògica, no? Són reptes fàcils, targetetes grosses, fàcils de portar a la cartera allò al bolso d'arreu, que segur que fa la delícia dels que els agrada aquest tipus de jocs de lògica.
I segur que tens alguna coseta per anar a la piscina o a la platja.
Sí, piscineros, modes d'ara, 6-7. Qui no fa 6-7 i tu li fas un nano el gest així a les mans i els atens allà, què és això, un joc de 6-7, com pot ser? Doncs Innova ens porta el joc 6-7, un joc de cartes, senzillet, fàcil, hi ha 67 cartes, val? Poden jugar aquí tots al voltant de la taula i són cartes que tenen els números 6 i 7 amb diferents fondos a la part de darrere. Llavors fem els pilons, repartim els pilons de cartes i cada torn girarem una carta al mig. Quan algú vegi que el fons de les cartes 6 i 7 són del mateix color, val? Per exemple el color blau, pot posar ràpid, fa el gest de 6-7 amunt i posa ràpid la mà a sobre de les dues cartes que són la parella per quedar-se-les. Val? És un joc d'aquests frenètics, de velocitat de veure reacció, ostres, un 6, un 7 amb el mateix fondo, doncs 6-7, pum. Llavors hi ha unes cartes d'acció també, que si surt la mà has d'anar ràpid a posar la mà, o fer el gest i agafar les cartes. Un joc piscinero ideal per portar a la platja també sobre la tovallola, en un moment despleguem les cartes i és un joc de moda, doncs qui no coneix el 6-7, doncs posar-ho en pràctica.
Saltem cap als jocs en família, perquè si no m'equivoco tenim dues propostes.
Sí, allò que has dinat, no? Sobre taula, treus un joc, a vegades tens l'avi, la iaia, no? Gent gran que dius, ostres, jo conec el domino, peces així, o un joc així senzillet, li pots posar el Código 5, Código 5, una novetat també d'aquest estiu, de l'Udilo, que té unes fitxes de colors molt xules, i has d'intentar deduir la seqüència de números que tens davant teu. Agafes unes fitxes de colorets, els ordenes, li dius als altres jugadors que t'ordenin la seqüència, tu no la pots veure, i tens una pissarreta amb un boli d'aquests borrables que has d'anar intentant deduir els números que tens amagats. Tu no veus quins números són, tots són 5 números diferents que poden anar de l'1 al 60, i sí que veus els números dels altres jugadors. Veient això vas tatxant els números que segur que no són els teus i vas demanant pistes. Tu li demanes, per exemple, el 28, entre quins números està, i te'ls col·loca entre mig dels teus números. Llavors vas deduint els números que ja s'han girat i vas deduint els que t'han col·locat entre mig per veure el marge que hi ha. És de deducció molt xulo, són tardes que en un moment la partida està feta, però tens moltes ganes de repetir-lo perquè dius, ostres, he estat a punt de guanyar, doncs va, tornem-ho a repetir. Barregem les fitxes, allò un tipus domino, a les fitxes al mig, girem unes quantes, te les col·loques i agafa la pissarreta, que és molt guai, i vas guixant i vas intentant deduir els teus 5 números quins són.
I encara en tenim un altre per
família. Sí, llavors, si te'n vas de tapeo, tenim la cuenta. La cuenta és un joc també que et recordarà aquí les tardes de tapeo o d'anar a prendre allò al toque. Vas a fer una mica de tapes i és un joc de cartes, molt, molt senzill també, però és molt divertit perquè has d'intentar, comences amb 5 cartes on hi ha diferents tipus de tapetes de menjar i has d'intentar anar demanant al cambrer doncs, diferents tapes, però que arriba el moment de pagar i no ser tu el que pringa a pagar. Llavors és un joc de passar-li el mort a un altre intentant posar cartes com jo me'n vaig al lavabo o jo me'n vaig a prendre el cafè i jo no pago, vale? I al final algú haurà de pagar la compta i serà el que pringarà i haurà de pagar el que t'has fotut. Llavors és divertit com anar afegint tapes de mejillones, de no sé què, de calamares, vas? És molt d'estiu, de tapeo, i llavors la gràcia és veure com es va arruïnant algú, comences amb un import de calés fixa i al final has d'evitar quedar-te plomat. El primer que es queda sense diners és que ha pagat masses cops la compta i ha perdut la partida. Molt xulo, te porta ben bé les terrassetes aquelles d'estiu de quan algú s'anima, ah, porta una altra tapa, vinga, una mica de calamares, vinga, un altre tapeo, i vas afegint el vinillo, vale? Vas fent això, els postres, o és el cumple d'algú, doncs vinga, a fons. Llavors és molt divertit veure la cara del que ha de pringar, no? No té una carta per saltar el seu torn i al final ha de deixar anar la pasta i si al final les queda sense, eliminat de la partida.
Pau, i ara és moment de sortir de festa, però abans tenim algun party.
Sí, tenim un party, però la gent que ja diu, va, aquesta nit sortim de festa, i hi havia un joc molt famós, el Hipster, doncs els creadors del Hipster han fet el Match My Beat. És una proposta que ens inspira molt en el joc del Hipster perquè és el mateix tipus de tamany de caixa i de cartes, i en aquest cas també posarem la playlist, és un joc típic que agafes al mòbil, pots escanejar i et porta a una playlist de cançons amb unes diferents temàtiques, i llavors la gràcia d'aquest joc és que tires targetetes on te defineix situacions, vale, les reparteixen amb els participants, poses de fons una cançó, que per això anima abans de sortir de festa a posar cançonetes a la casa i tal, i has de jugar una carta que t'inspiri aquella cançó, una situació concreta, vale? Les cartes va dient, doncs, per exemple, és la banda sonora d'un part, doncs sentiràs una cançó allò, ah, vinga, vinga, tu pots, no sé quantos, no? O situacions curioses, divertides, que és molt divertit escoltar mentre llegeixes, doncs col·loques la teva proposta, el que narra aquella carta, doncs les llegeix totes, disfrutes de cada resposta que has rebut i acabes escollint la que més encaixa. El que has seleccionat guanya un punt i tornes a posar una altra cançoneta, tornes a fer una proposta de cartes i vas llegint i escoltant les diferents cançons, relacionant aquella proposta tan divertida que han intentat posar per aquell fons de cançó i passant una bona estona per ambientar-te per sortir de festa.
5 jocs per aquest estiu. Pau Regincós, Ludus Mundi, moltíssimes gràcies i bon estiu.
A vosaltres, bon estiu.
Uà, quin munt de propostes, és que no es dona l'estiu per fer tantes coses. És un podcast, un contingut de propostes que us fem que es diu abans que s'acabi l'estiu, i és això, perquè aprofiteu al tope el temps. Si a més voleu fer activitats fora de casa, arriba l'agenda del dia. Del dia i del cap de setmana, amb la Lídia Porta de la Ràdio Ciutat de Tarragona. Difícil els divendres triar 3 apunts d'agenda. Lídia, què ens has triat avui?
Doncs mira, aquesta setmana, aquest divendres, us he triat primer de tot al Pirineu. Ens traslladem una miqueta per fugir de la calor.
Sí, sí.
A la baixada de Falles a la Vall de Boí, que és patrimoni cultural i material de la humanitat, aquesta festa. És una festa que barreja el foc, i és que uns fallaires, que són com uns troncs resinosos, doncs li escalen foc i baixen des de la muntanya fins a diversos pobles de la Vall de Boí.
Molt bé, això serà avui mateix, a les 10, al Pla de l'Ermita, comença.
Correctíssimament, n'hi ha hagut durant tota la resta de l'estiu, però avui és l'últim dia, el dia que van al Pla de l'Ermita.
Doncs una activitat ben curiosa, aquesta baixada de Falles de la Vall de Boí. Ara una activitat més convencional, un concert amb Carles Benavent i Roger Mas.
Sí, dintre del que és el Festival Música Les Vinyes, doncs aquests dos grans ments del jazz del nostre país, el baix elèctric de Benavent i la força interpretativa de Mas al piano, doncs ens conviden a gaudir de música dintre d'un dels indrets més bonics i desconeguts del Penedès. Això, però, serà demà, dia 25 de juliol, a 10:45 de la nit, a la ciutat romana de Torre Ramona, a Subirats. I el preu de les entrades són 23 euros.
Molt bé, i encara demà més propostes, en aquest cas un concert molt estiuenc de Veneres.
Sí, aquí mateix, a Tarragona, al barri del Serrallo, hi haurà el tancament del cicle de Veneres a la paròquia d'aquí del Serrallo, i l'objectiu de la proposta és contribuir a difondre la cultura popular catalana i la tradició marinera dins de la ciutadania. I així ens ha explicat Sandra Coloma, que és la responsable del teatre del Serrallo.
El dissabte acollirem el grup Peix Fregit, que ens portarà una nova cantada de Veneres, amb la novetat enguany del Ron Cremat, que hem pogut gaudir durant els 4 dissabtes de juliol, amb un gran nivell dels grups i una gran assistència de públic amb més de 400 persones tots els dissabtes de juliol. Per tant, concloem com que Tarragona és la capital de la Venera de la Catalunya Sud.
Doncs bé,
de la Catalunya com... Sud, que no se'ns en farin a Girona.
No, vull dir, cadascú tenim el seu al nostre lloc.
Exacte. Sí, a cadascú el seu, clar que sí. Aquí, no, la gran novetat és que incorporem el Ron Cremat, que a Girona deuen dir, això nosaltres ja de sempre.
Pues aquí ho han recobrat aquest cicle, i això, ho recordem, això és demà, dissabte 25 de juliol, a les 10 del vespre, a la Pèrgola del Serrallo.
Doncs vinga, Veneres també, Tarragona, en aquest cas. Lídia Porta, Ràdio Ciutat de Tarragona, molt bon cap de setmana, una abraçada.
Igualment, una abraçada, adéu.
Déu vos guard.
I visca el Vall!
Això és molt friqui, jo això no sé què és. Preguntem-li, en tot cas, a l'Enric Rubio. Enric, bon dia de nou.
Bon dia, com m'agrada aquesta entradeta.
Quina sèrie és?
Això és La Renaixença, el videopodcast d'en Peyu.
Això ja te'n deies, Peyu. Perdona, sí, que sí, no sí. Estic al cas, no estic al cas.
No. Haig de dir que jo saludo moltes vegades amb un Déu vos guard, o amb un A Maria, que...
Molt bé,
Sí.
I la gent et mira raro o no?
Bé, sabent que sóc jo molt ateu i que saludo així precisament, doncs sí, bueno, sí. Cau en gràcia. I parlar de vos també sempre abans que amb persones grans sempre és bonic, saps?
Sempre, sí, fa una reverència, sí. Escolta, Enric, què diuen els oients? Vinga, va, que anem tancant el tema. Avui us proposàvem com a tema del dia a quines sèries esteu aprofitant aquest estiu per veure, o sèries que relacioneu amb l'estiu, o simplement sèries que ens voleu recomanar.
Doncs sí, mira, a nivell escrit ens han deixat comentaris a l'enquesta que fèiem i ha estat unànim. A nivell escrit era tot plats bruts, cosa que no ens sorprèn. Però sí que tenim un àudio d'última hora que ens ha enviat la Clàudia, que ja veuràs què ens diu.
Mm-hmm. Hola, sóc la Clàudia i la meva sèrie preferida, sobretot quan és estiu i fa calor, és El verano en que me enamoré, que està a Prime Video. M'agrada molt perquè, bueno, és una sèrie romàntica que té 3 temporades i és un triangle amorós entre 2 germans i una amiga de la infància que tenen, i passa tota la casa de l'estiu davant de la platja. És molt xula i m'agrada molt perquè, a part de ser romàntica, també és divertida, té molts personatges i va canviant la trama, i sobretot perquè va generar, sobretot l'estiu passat, molta afició. Llavors, pues, anaves discutint amb la gent si eres Tim Jeremiah o Tim Conrad, que són els dos nois del triangle amorós, i em sembla molt entretinguda per mirar amb amigues o amb família.
Escolta'm, com han d'enganxar això a certes edats? D'allò que no pots desenganxar i esperes el proper capítol, eh?
I tant, i la part de la gràcia de les sèries també és després comentar-ho. Via WhatsApp, o quedes per fer un cafè i ho comentes. Sí, parlar-ne de les sèries.
Escolta, Núria, tu te'n recordes quan havien d'esperar una setmana sencera pel proper capítol?
Oh, sí, t'imagines.
Perquè això ja no passa.
Sí, ara ja no. Ara és no. En plan de, vinga, va, tota la nit sense dormir. Sí.
O no? Posaves l'UVHS a gravar, saps? Sí. I llavors veies que no s'havia sincronitzat bé i ens cagàvem en tot. Però sí.
No fa pas tant, d'això.
No fa pas tant.
No fa pas tant. Però hi ha generacions que ja no saben el que és això, eh? No, hi ha aquella impaciència, no?
Oi que sí? Va, sempre es queda aquest bon regust de boca.
Sí, sí.
Escolta'm, Núria, vols que t'expliqui què tenim de tema el dia al dilluns?
Sisplau, sí, que així anem pensant el cap de setmana.
Va, tenim tot un cap de setmana per opinar-ho, a més, eh? Viatges, planificat o improvisat?
Ah, molt bé. La cosa és, no on viatjaries, sinó que prefereixes viatjar així, a lo loco.
Correcte.
O tot planificat, tot muntadet.
Exacte. I ja us aviso que el reel serà una mica diferent. Si us agrada, hi haurà algun foraster en el reel. Ja veureu.
Em fas por, però ja tinc ganes. Quan l'emetem el reel? Quan fem la
vídeo oficial? Normalment l'emetem sempre el mateix dia, però aquest cop ho posarem avui al vespre. Vinga. Perquè, o entre avui i demà, perquè, bueno, donar temps a que la gent ens vagi opinant i deixant el seu comentari.
Doncs vinga, viatges planificats o improvisats serà el tema del dia de dilluns. Gràcies, Enric Rubio, des de Cardedeu. Bon cap de setmana, companys, a tot l'equip.
Molt bon cap de setmana, salut.
Vinga, va, i així anem marxant també. Ens acomiadem de vosaltres. Hem tancat la segona setmana de l'Obert per Vacances i tornarem dilluns vinent de 9 a 11 a la vostra ràdio local. Que passeu tots molt bon cap de setmana.
En xarxa.
Entre les estrenes de la setmana destaca El Anfitrión. Willem Dafoe lidera una coproducció internacional amb el català Carlos Cuevas en l'elenc. També arriba El Sueño Americano, una història real sobre dos francesos que volien ser agents de jugadors a la NBA. I pels aficionats al gènere del body horror, s'estrena Insaciable.
Bienvenidos a mi isla. Bueno, que otros.
El Anfitrión és una pel·lícula internacional encapçalada per Willem Dafoe i amb moltes cares conegudes, com el català Carlos Cuevas o l'actriu Emma Suárez. Dafoe és en Marcos Timoleon, un magnat grec que celebra el 25 aniversari de la seva filla a una illa privada. Allà s'enfrontarà una cadena d'esdeveniments impredictible que amenaçarà el seu domini.
Le abro las puertas de mi vida y me lo pagas. así es un puto cabrón.
Empezaremos por lo más importante. Nuestro punto fuerte es la conexión con el jugador.
¿Cómo quieres que le convenza de que fiche por una agencia que aún no tiene presencia en la NBA?
¿Quieres empezar desde lo más alto? Hay que comer el helado antes que el cucurucho, ¿no?
¿Se te acaba de ocurrir eso?
Sí.
A El Sueño Americano coneixem el Jeremy, treballador d'un videoclub a Amiens, i Bunà, netejador de l'aeroport d'Orly. El film explica la història de com, gràcies a la seva passió pel bàsquet, van superar tots els obstacles per aconseguir el somni americà, convertir-se en agents d'un jugador de l'NBA que va aconseguir un contracte milionari amb els Portland Trail Blazers.
Entonces, ¿cuánto debemos?
El fracaso es la clave del éxito.
Tu optimismo, amigo mío, es enfermizo.
Creo que me apuntaré a esa cosa.
¿Qué cosa?
Nada, un programa de gimnasio.
Por esa razón no logras perder peso. Porque no puedes parar.
La protagonista de Insaciable és la Hannah, una estudiant de medicina amb dismòrfia corporal que se sotmet a una moda d'aprimament tan absurda com macabra: menjar cendres humanes. A partir d'aquest moment, comença a ser assetjada per un fantasma famolenc.
Muy delgada. ¿Estás bien?
Estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
La xarxa de comunicació local.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Notícies en xarxa.